tornem a Oceania, tornem a Nova Zelanda, anem a l'altra punta del món i ho fem amb una amiga del programa, que és la manresana Amèlia Homs Ferrer. Ella és la directora de Two Ways Tour, que és la primera i única agència de viatges catalana que tenim a Nova Zelanda. Amèlia, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, com esteu? Estupendament, aquí a l'estiu a Nova Zelanda.
Quina temperatura teniu ara mateix?
Bueno, ara aquí a les 3 de la tarda vostres, aquí són les 3 de la matinada, doncs estem en uns 17 graus, fantàstic. Aquí a l'estiu sempre amb una manteta.
Per tant, ara seria una bona època per visitar-vos.
Ara és ideal, bueno, sempre hi ha bones coses a fer, les 4 estacions de l'any. Ara el que té és que són els dies més llargs. Però per qüestió de temperatures, com el país és molt gran i hi ha molts espais diferents, pots trobar platges càlides en qualsevol època de l'any, i neus també, eh? Que l'any passat per Nadal va nevar, i era estiu. Aquí... sí, és un país sorprenent, i no et deixa mai amb cap avorriment al teu voltant, no.
Amèlia, avui ens volem centrar en l'aspecte natural de Nova Zelanda, perquè la veritat és que quan algú diu Nova Zelanda, una de les coses recurrents que ens ve al cap és natura espectacular.
Doncs sí, no vas gens errada, perquè és veritat, va ser creada fa 32 milions d'anys per forces volcàniques que van construir un continent submergit, que força de terratrèmols i erupcions extraordinàries doncs han fet sur aquestes illes fins on som ara. T'imagines que podem caminar sobre aquesta costura que separa les dues tectòniques del Pacífic, Austràlia, i que són les que provoquen aquest creixement territorial de Nova Zelanda. És possible, existeix aquesta costura i està aquí a Nova Zelanda.
Increïble.
A més a més, som a l'últim racó de la Terra habitat per humans, ja que fa només 1.300 anys que aquestes illes, unes 170 repartides per l'oceà Pacífic i algunes aquí al mar de Tasmània, s'han conservat molt, molt verges fins ara. I com que estem a la ràdio, la millor manera de que pugueu veure aquests paisatges de Nova Zelanda em sembla que és així, no? Que tanquem els ulls i que penseu quins colors serien per vosaltres, com us imagineu Nova Zelanda?
Com són? Quins són aquests colors? Com és a la pràctica? De quin color és?
Jo crec que, sense cap dubte, són els colors verds de tota mena sobre un fons de blaus inimaginables. Hi ha platges i boscos gegantins, extensions de pastures envellotades també, muntanyes nevades de blaus com safirs i onades blavoses dins dels rius i llacs turqueses i platges daurades paradisíques i cristal·lides entre oceans i mars. Bueno, és un paradís.
Déu-n'hi-do, ho has explicat molt bé, ho has descrit molt bé. Com que això és ràdio i no és televisió, la veritat és que la imatge ens ha quedat, no? Abans d'aterrar a Nova Zelanda, potser moltes preguntes que poden sorgir és i aquesta extraordinària natura, no? Com va ser creada, no? Quines són les respostes a aquestes preguntes?
Doncs mira, la veritat és que hi ha dues respostes i depèn de qui t'escoltis, no? Però jo crec que les dues són complementàries. Pots sentir unes veus que et diuen que l'origen, geològicament, doncs és el resultat d'erupcions volcàniques i del pas del temps. O hi ha altres creences maoris que t'explicaran que va ser el resultat d'una abraçada. I sempre dic que les dues cultures que conviuen a Nova Zelanda són els dos camins segurs sobre els que transita durant la teva visita i que si t'agafes de la mà d'aquestes dues cultures realment sí que t'endinsaràs en aquest país.
Quines són aquestes dues cultures?
Sí. Doncs mira, les veus de la cultura occidental, que és la que ha colonitzat aquestes illes, són les que tenen més fàcil accés als mitjans de comunicació i han estat fins ara molt més publicades, per sentit pràctic, per interès polític, no es pot negar, i també moltes vegades una mica d'ignorància. I l'altra és l'altra veritat, la veritat de qui ha viscut des del seu naixement dins d'aquestes illes i ha escoltat el que li han explicat els avantpassats fins al més mínim detall i amb tot el rigor científic natural, la cultura maori. I en parlar de la natura de Nova Zelanda hem de començar per apropar aquestes dues versions de com va ser creada. Per això vaig crear un mapa en maori català, perquè després de 21 anys organitzant viatges pels nostres clients catalans necessitava una eina que traduís aquesta saviesa dels natius que es condensen dins dels noms descriptius dels llocs. Es pot descarregar des de la nostra web perquè no es troba en cap botiga ni està comercialitzada.
Molt bé.
I a la nostra web, novazelanda.cat, allà la teniu per vosaltres en català. I bueno, perquè realment es pugui viure bé un viatge a Nova Zelanda, has de sentir aquesta crida, que en maori aquesta paraula és karanga. I és el seu esperit, és la terra que trepitges, els productes que t'alimentes, les muntanyes que et contemplen a tu, com et sents de davant d'aquestes muntanyes, les aigües on t'endinses, o les que veus, que l'aigua a Nova Zelanda és boníssima i a més és gratuïta a tots els bars i els restaurants.
Sí, sí, ens ho vas explicar l'altra vegada, ho recordo, eh? De fet, Amèlia, els novazelandesos tenen un lema que és jo sóc la natura i la natura sóc jo. Què vol dir això?
Koau kotetayao, kotetayao, koau. Això vol dir que els maoris, per aquesta història que us explicaré ara de com va ser creada la natura, són ells mateixos, i ells mateixos són part d'aquesta natura, perquè és la seva família, no? No hi ha res més sostenible que viatjar així, com ho diuen els maoris, i has d'estar atenta i receptiva, perquè com els nostres clients ens ho diuen sempre, i l'Andreu ens ho deia, diu, és que Nova Zelanda cada moment que obres els ulls és com una postal. I sí que haureu vist moltes imatges de Nova Zelanda en aquestes dues dimensions occidental i maori, però m'agradaria que escoltéssiu aquest mapa interactiu sonor que trobarà reflectit per tot el país, a més, amb molts llindars de cases importants com a museus, centres d'informació, els parcs nacionals, i està en forma de talles, d'escultures, de pintures o de gravats.
Hi ha un recull de la cultura maori que ens ensenya doncs, com va ser creada tota aquesta cultura natural de Nova Zelanda, oi?
Sí. A veure, aquest és el més important per qualsevol cultura. Jo crec que les relacions es basen en el grup. A aquest grup li podem dir família, no? Doncs els maoris basen tota la seva genealogia en aquest capítol de com es va crear la natura, ja que ells es consideren part d'aquesta natura. I va començar amb una abraçada entre la mare terra, que és Papatuanuku, o Papa, com li diem aquí col·loquialment, i el seu estimat espòs, que era el déu dels cels, que és Ranginui. D'aquesta parella van resultar tots els fills, uns 117, que van tenir mentre estaven fermament abraçats, sense que cap llum penetrés pel dins seu. Fins que un d'ells, curiosament, el Tanemahuta, un arbre, el déu dels boscos, va aconseguir, per poder sobreviure tots, desfer aquesta abraçada dels pares i crear els boscos, les muntanyes, els vents, els oceans, les pluges, els rius i tots els ocells, rèptils, criatures marines, els insectes que hi havia en aquestes illes quan van ser descobertes pels maori. Per això que la persona maori que viu aquí a Nova Zelanda és descendent d'un d'aquests déus. Per això el món, la natura és tan important. Són elles i elles la seva família. Aquesta és una versió molt abreviada, eh? En els nostres recorreguts, ho explico durant bastanta estona i anem mirant cada un dels animals i com van ser creats i les plantes. I clar, aquí és molt fàcil explicar-ho quan esteu aquí a Nova Zelanda perquè ho veieu amb els vostres ulls.
Clar, en viu i en directe.
Però la ràdio... Sí. Però bueno, ara que teniu clar aquest arbre genealògic de la natura, segurament us preguntareu, bueno, doncs de tota aquesta família que teniu per aquí voltant natural, què és el que pot estar més elevat.
Això, no? Quins serien els llocs naturals, Amèlia, que tu ens recomanaries visitar en un viatge a Nova Zelanda, no? On ens portaries? Quina seria aquesta llista?
Doncs a veure, jo parteixo sempre de la base de que quan jo faig un viatge, primer conec el meu client o la meva clienta i per això són viatges personalitzats que mai n'he repetit cap. I s'ha de conèixer la persona, s'ha de veure el temps del que disposa per estar per aquí, quina és la seva forma física, els seus interessos, en quin moment de la vida i per quin motiu venen a Nova Zelanda. No? Tot són variables a tenir en compte, però esforçant-me molt, perquè hi ha moltes meravelles naturals, doncs he pensat en aquests 16 punts que crec que poden encaixar a moltes persones que ens escolten avui, Esther. A veure, mira, començaria honorant aquest déu que va crear tota aquesta natura extraordinària per visitar un dels boscos de kauris, que són aquests arbres màgics, majestuosos, impressionants, i que va ser el causant de que la natura que gaudim avui encara estigui present, no? Aquests ecosistemes que veiem en aquests boscos doncs ensenyen molt la coexistència d'espècies molt diferents i quan portem un grup de clients allà, doncs ens adonem de la nostra diversitat i que no hi ha dos arbres iguals ni dues plantes iguals. És a dir, entrem en el sentit i en el contacte amb aquesta natura, que és el que ens iguala.
Aquests boscos d'arbres cauri estan repartits per totes les illes?
No. Només els arbres cauri, naturalment, només tenen el seu ecosistema aquí a l'illa del Nord i a parts del Nord. Això no vol dir que s'intentin transportar en altres parts i fan tot el que poden, però aquests arbres necessiten un ecosistema per desenvolupar-se bé i aquest ecosistema necessita unes temperatures que es donen aquí a l'illa del Nord. Aleshores, pensa que, em sembla, potser ho vam parlar una altra vegada, queda només un 3% de boscos cauri natius. Aleshores, per això, una de les novetats que més endavant comentarem és això, com podem fer que aquests boscos cauri siguin permanents i es vagin eixamplant i quines són les propostes que des del govern de Nova Zelanda s'estan fent per això.
Uh-huh. Anem amb el segon lloc natural on ens portaries. No crec que avui ens doni temps de repassar-los tots, però anem fent, no? Dins d'aquesta llista, quin seria el segon?
D'acord. Mira, el segon, que és passar de la terra al mar, aquí el mar és imprescindible, seria navegar per un dels fiords més espectaculars del món i fer un recorregut pels seus voltants a peu. És un fiord que està protegit per la UNESCO i encara és l'únic lloc del món on es troben configuracions intactes de l'antic continent de Gondwana. Aquest seria el segon. I el tercer, també m'agradaria que us acostéssiu tot el que pugueu caminant per les rutes accessibles a l'època de l'any que vingueu als Alps del Sud, aquesta espina dorsal que hi ha a l'illa del Sud, no? I aquí trobareu les muntanyes més altes del país i a menys de 30 quilòmetres del mar, que es veuen des de qualsevol turonet, ja es veu el mar, trobareu unes alçades de 4.000 metres. Hi ha glaceres que es poden caminar encara per dins i fins i tot hi ha alguns llacs que tenim iceberg.
Uh-huh. Ens has portat a navegar per dins d'un dels fiords, però podem fer un altre tipus de navegació a Nova Zelanda, oi?
Sí. Aquí els que es maregen ho tenen facilíssim, perquè la bellesa que ens rodeja és tan espectacular que no tenen recordes ni de marejar-te, vull dir, això dit per altres clients, eh? Bueno, doncs va, anem a navegar dins dels llacs més icònics del país. Hi ha un llac que és tan gran com Singapur, sencer, que és el Taupo, i allà ve a vela o en caiac, sempre que puguem evitem els mitjans que destorbin la natura, perquè una de les coses que allà aconseguireu és aquesta serenitat, que és un regal molt valuós. I sense bellugar-nos de l'aigua, doncs també us vull proposar que us banyeu dins de les aigües termals naturals que hi ha al llarg de tot el país. Això sí que, encara que la del nord és més volcànica, es poden trobar aquestes aigües termals naturals i en uns entorns màgics recomanables a les dues illes. I ja que els muscles us han... els teniu ja més lleuger, doncs ara us convido a que visiteu i a camineu per algun recorregut dels 13 parcs nacionals que tenim. A l'estiu estan tots oberts i durant els mesos d'hivern no sempre tindreu garantit l'accés per motius de nevades o època de ciclons o dels cursos dels rius molt alts, però en tots els meus itineraris, dos o tres caminades per parcs nacionals de la durada que pugueu, d'un dia, de migdia, de 3, 4, 5 dies, recomanables.
Amèlia, a banda de fer aquest recorregut a peu per algun d'aquests 10 grans camins que teniu a Nova Zelanda, què més ens recomanes?
Doncs mira, ja que hem caminat, doncs per què no visitar una de les reserves marines properes a Auckland, que va ser la primera en establir-se, la de la Goat Island, o qualsevol de les altres. En tot el país n'hi ha 44. I, a més, us haig de dir que n'hi ha 6 noves incorporacions a l'illa del Sud i segurament, si us allotgeu per la costa, en tindreu alguna ben a prop. És un paradís que es pot mirar des de la superfície, vull dir, no cal ni que bussegis profundament, amb unes ulleres sota l'aigua, ho pots gaudir.
Amèlia, per la gent a la qual li agrada la ornitologia, no? Teniu alguna proposta, algun pla?
Bueno, doncs teniu la proposta única al món, perquè poden veure uns ocells que no veuran mai més en cap altre país del món, que no existeixen, que són els kiwis, l'ocell kiwi. I aquest ocell kiwi us recomano que feu les visites en llibertat, no en un zoo. I sí que hi ha propostes, perquè l'interessant és sentir-lo com es belluga, com parla, els crits que fa. Nosaltres l'hem vist en molts llocs, en molts boscos i també a la vora de la platja, perquè hi ha algunes illes en les que va a la platja a buscar-se el menjar, i és impressionant.
Només es troba a Nova Zelanda?
Només els kiwis, els ocells kiwis, només existeixen a Nova Zelanda. I és el símbol icònic del país, vull dir, que s'ha de veure.
Uh-huh. I per què és tan únic? Per què és tan especial?
És un ocell que, quan te'l trobes al davant, veuràs que és molt tímid. És un ocell que no pot volar, i la culpa de que no pugui volar és de la seva personalitat tan generosa, i això lliga una mica amb el que explicàvem al principi, de Tane Mahuta, del déu dels boscos. Li va preguntar a l'ocell kiwi, bueno, li va preguntar a molts ocells que tenia un problema i l'havien d'ajudar, i l'únic que el va ajudar va ser l'ocell kiwi. I aleshores no pot volar, i a més és un ocell que té el sentit de l'olfacte molt desenvolupat i té els forats del nas al final del bec. És un animal únic. A més, qui incuba els ous de les parelles són els mascles. La femella el posa i el mascle l'incuba. I això és molt curiós perquè reflecteix també molt en la societat d'aquí, lo fortes que són les dones i com prenen les decisions. Vull dir que hi ha molta filosofia darrere d'aquest ocell i de la simbologia de la natura amb la societat.
Una experiència única per viure a Nova Zelanda. Anem amb l'avistament de balenes i de dofins, que també és una de les coses que podem fer a Nova Zelanda.
Sí, perquè aquí hi ha barra lliure per les balenes. Vull dir, aquí venen perquè hi ha unes profunditats, sobretot a l'illa del sud, unes profunditats tan riques dels substrats i de lo que aporten totes les muntanyes, que fa que les balenes vinguin aquí a posar-se les botes menjant. Aleshores, a l'avistament és molt fàcil, s'ha d'anar amb vaixells molt preparats, però bueno, estan força properes a la costa. I després també tenim els dofins Hectors, que són els més petits del món, que hi ha unes famílies de dofins de 100 individus, i amb aquests t'hi pots banyar.
Això és el somni de moltes persones, banyar-se amb dofins.
Sí, jo ho he fet i vull dir, els dofins es banyaven amb mi. Vull dir, jo em vaig quedar parada, aturada, i em feien servir de pilota. Vull dir, passaven al meu costat, perquè a més són unes aigües molt denses, és d'un color blau com el lletxós, de tan riques que són, no? I és una experiència que no l'oblides mai. I després, anem de gran a mitjà i a petit, després tenim els petits pingüins blaus, que són els més petits del món, que aquí també és com si arribessin al Metro Plaça Catalunya, hi ha llocs on arriba una onada i n'arriben 300, no? I el que sí que us volem recomanar sempre és que si feu aquestes activitats les feu amb empreses que tinguin les concessions del Departament de Medi Ambient ben assolides i amb una alta qualitat, perquè preservar aquests animals és bàsic per preservar la resta de la natura, no?
Això ens ho podeu gestionar vosaltres també des de Two Ways Tours?
Sí. Nosaltres coneixem perquè justament des de fa 21 anys la Helen i jo el que hem fet és una selecció. A veure, protegir el nostre país també vol dir protegir els serveis i els proveïdors que treballen amb uns altres estàndards, que fan una sèrie de feines sostenibles i que també procuren pels seus treballadors. La feina del treballador dins del món del turisme s'ha de cuidar moltíssim perquè donen molt de servei i a vegades estan molt explotats. I nosaltres tenim molt en compte perquè visitem totes aquestes empreses regularment. Cada 2 anys fem una volta per cada illa, la del sud i la del nord. Anem coneixent nous llocs i nous contactes i anem a agrair als vells contactes la bona feina que fan. Vull dir, sí, ho gestionem nosaltres.
Va, anem amb una altra proposta, una altra experiència, que és observar el magnífic cel que teniu a Nova Zelanda.
Sí. A més, amb moltíssimes aurores boreals. Això del canvi climàtic també està afectant fins i tot s'han vist a Wellington i aquí molt a prop d'Auckland també. Però quina és la curiositat d'aquest cel que dius, bueno, però és que aquest cel el pots contemplar des de qualsevol punt? Doncs no sempre, perquè hi ha unes zones de Nova Zelanda que estan molt ennuvolades i altres zones que tenen uns cels molt més rasos i clars i sobretot la contaminació lumínica. Aleshores, el segon cel patrimoni de la humanitat va ser aquí, a Nova Zelanda, i des d'aquest observatori, que és un observatori màgic completament, ara l'han reformat moltíssim, li han donat tot el contingut, allò que explicàvem al principi, sí, de les dues visions de la realitat, sí, un contingut maori interessantíssim, però qui dona tot això són científics de la Universitat d'aquí de Canterbury. Vull dir que és una experiència super rica, completa, i que no només t'aporta sensacions, també t'aporta molt de coneixement.
Estem acabant, no ens queda molt de temps. Jo crec que t'emplaçaré a fer un segon capítol, una segona conversa sobre Nova Zelanda, però seguim amb aquestes 4-5 propostes que ens queden ràpidament sobre activitats a fer a Nova Zelanda. Ara ens vols parlar d'aquestes colònies d'albatros, de mascarells, que gairebé es poden tocar.
Sí, si bé aquests no són animals únics aquí de Nova Zelanda, però la història de com han arribat aquí sí que és molt especial i la seva unicitat és que estan molt a prop teu. Vull dir, els pots veure aquests ocells en una distància d'un metre teva, no? I això sí que és únic en el món, que estiguin tan a prop de zones habitades pels éssers humans, no? I de les colònies aquestes d'ocells, doncs, per sacsejar ja bé tot el visitant, sí que hauríeu d'anar a alguna de les zones volcàniques actives per sentir la força aquesta viva del subsol que tenim a Nova Zelanda i per entendre que la vida és canvis i que estem vius, no? I que ens hem de cuidar també molt. I després, per relaxar-vos del tot, tres coses més a fer. Sí. Una, banyar-se en la marea alta, en qualsevol de les platges de sorres blanques del Pacífic, sobretot aquí a l'illa del Nord, que són accessibles molt fàcilment des de les carreteres comuns que tenim.
Tu dius qualsevol, però clar, a mi si em dius la teva preferida o la de la teva companya, de la teva sòcia, jo crec que podem acotar una mica més, no? Perquè clar, de platges en teniu moltes i volem anar a la millor i no tenim massa temps per escollir.
Mira, realment, quan la gent diu, oi, Auckland, i com és que vius a Auckland, i quina ciutat més? És una ciutat. Aquí a Auckland tenim la meva platja favorita, està a Kapuna, aquí a Auckland, uh-huh. I des d'aquí puc veure sortir el sol cada dia, i agafo el cotxe, i en 40 minuts creu la ciutat, que és una ciutat immensa, me'n vaig al mar de Tasmània, jo veig sortir el sol pel Pacífic, i me'n vaig a l'altra banda de la ciutat, que hi ha el mar de Tasmània, i veig posar-se el sol pel mar, a la platja de Tija, per exemple, no? Que és una platja meravellosa. Vull dir que no, aquí a Auckland tenim més de 188 platges, clar, només a la ciutat. Vull dir que triar-ne una,
però això
no pots tenir una cada dia i no te l'acabes.
Uh-huh. Banyar-te en la marea, ens deies, en qualsevol d'aquestes platges, a l'alta, però també a la baixa, no?
Sí, perquè el mar de Tasmània no té el mateix caràcter que l'oceà Pacífic i bueno, recomanem sempre les marees baixes, sobretot pels qui no són surfistes, els surferos saben quan han d'anar i quan no han d'anar i en quines zones també. Nova Zelanda és un dels punts icònics de la ruta aquesta mundial del circuit de surf. Vull dir que aquí hem tingut molts clients que venen i que encaixem dins d'aquests viatges de plaer i de vacances una tarda amb surfistes de renom mundial, que coneixem, que també treballem molt, molt, molt a prop d'ells. Uh-huh. I després, ja per acabar tota aquesta natura, doncs això crec que va molt en la cultura catalana també, és posar la natura al plat.
L'astronomia, que no falti, la bona gastronomia.
No. Sí, la natura també no és només per viure-la, és també per tastar-la. I us recomanem un hangi, un plat d'aquests maoris, que estan cuinats a sota de terra amb tots els seus protocols i productes adients de la cuina nativa d'aquí. Tot el que menjareu aquí durant la vostra estada serà un 95% productes del país, però els maoris tenen accés a una sèrie de productes que la resta de persones no tenim accés i que no es venen, per exemple, les truites, les trutxes, aquí no es venen, te les han de pescar. Vull dir que hi ha una sèrie de protocols i una sèrie de circumstàncies que sí que us animem i que en els nostres itineraris sempre tenim en compte, no? Que us dongueu el gust d'obrir la vostra ment i el vostre paladar els sabors d'aquí de Nova Zelanda i del Pacífic Sud.
Amèlia, és una meravella sentir-te, escoltar-te parlar, perquè ens transportes de veritat a Nova Zelanda, aquesta terra que et va acollir fa ja uns quants anys i a la qual doncs, tu vas emprendre aquest projecte, aquesta agència, la primera des de fa 21 anys, única agència de viatges catalana a Nova Zelanda, que és Two Ways Tours. Ja saps que tenim debilitat per aquest país, tenim debilitat per tenir la nostra corresponsal allà per conversar amb tu. I ens han quedat moltes coses al tinter, que com que és un viatge que requereix el seu temps, els seus dies, la seva previsió, la seva organització, jo t'emplaço a tornar-la a parlar un altre dia, la setmana que ve o d'aquí uns dies, i recuperar altres coses que ens han quedat pendents. Què et sembla?
Doncs em sembla que és perfecte, així és com se navega pel Pacífic, vull dir, es van fent parades, no es fa tot d'una tirada. Molt ben fet, Esther, en saps molt de planejar viatges, molt bé.
Amèlia, un petó fortíssim, una abraçada gegant per tu i per tota la gent de Two Ways Tours. I
moltes gràcies.
Ens parlem en uns dies.
A la vostra disposició. Salutacions. Qui hi haurà?
Qui hi haurà? Salutacions.